app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
Cadena SER Catalunya.
Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc.
Som a la barra de bar amb la Núria Casas.
Amb l'aplicació de la cadena SER. Som a tot arreu. Som al teu costat. Descarrega't l'app de la SER,
cadena SER,
i busca SER Catalunya.
SER Catalunya.
Començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats. Subscriu-te a la newsletter de SER Catalunya i rebràs cada dia a primera hora un resum de l'actualitat i les històries més destacades del dia. Entra a sercatalunya.cat,
sercatalunya.cat,
i apunta't. És útil i és gratis. Newsletter de SER Catalunya. Ja ens escoltes. Ara pots llegir-nos. Segueix-nos a Twitter, @SerCatalunya. Les notícies a l'instant. Els millors moments que han sonat a la ràdio i contingut exclusiu. No saps tot el que passa fins que no segueixes SER Catalunya.
@SerCatalunya.
Busques la millor experiència radiofònica? Sintonitza la teva emissora de la cadena SER a través dels dispositius digitals i descobreix tot un món de sons.
Tot un món de sons.
Amb una qualitat d'emissió excepcional, accés a tots els programes i la possibilitat d'escoltar el que vulguis escoltar en el moment que sigui i des de qualsevol lloc.
Qualsevol lloc.
Els millors continguts de la ràdio sempre al teu abast. Uneix-te a la revolució digital i gaudeix de la SER amb la millor experiència d'àudio. Cadena SER. La força de la conversa.
Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
Bona tarda, divendres a tothom, benvinguts al Llapis de Memòria, i ja sabeu que si és divendres i estem al Llapis de Memòria, això vol dir que avui és el dia que rebobinem els millors moments de la setmana. Precisament començarem aquest resum recuperant el fragment del Llapis de Memòria del Xavi Franquesa. Ja sabeu, còmic, amb més de 20 anys d'experiència, però bé, que ha fet de tot. Ha sigut actor, presentador, reporter, animador de públic i fins i tot discjòquei de la tercera edat. Sí, sí, com sentiu, ja veureu. Ara ell us ho explicarà, però abans anem cap a l'adolescència, quan el Xavi era un rocker que escoltava els Stray Cats. Època d'adolescència on, com deia Tierno Galván, que no esté colocado que se coloque, podia ser skater, podia ser no sé què, tu quina tribu urbana et veiem?
Jo era rocker absolutament, no sé si rockabilly, perquè el rockabilly ja és una miqueta més que el rocker, no? Però era, sí, rocker, era molt rock and roll. El del rock and roll ja em venia bastant de petit, perquè jo em recordo a mi mateix, i casa m'ho han confirmat, que jo era un gran imitador d'Elvis Presley de petit, feia les meves performances, els meus moviments de cadera, dels sí. malucs. Sí, i de fet el rock and roll em va atrapar fins a dia d'avui, que em segueix fascinant. És a dir, vaig molt vinculat al rock, la música rock, el rock and roll, concretament, perquè també hi ha rock de diferents tipus, no? Mm. Em té molt... És de les coses que més em fa vibrar a dia d'avui encara, tot i que es fixa que el rock and roll, a més, és una estructura com molt, molt marcada, no? És a dir, al final els tempos, els compassos del rock and roll són molt similars sempre, no? I tot i així, encara hi ha gent que m'arriba a sorprendre amb aquesta mateixa, amb aquesta mateixa manera quadriculada de composar música. Hi ha matisos que em fan vibrar. Amb un bon rock and roll, em guanyaràs sempre.
Els teus germans també eren de la tribu rocker?
No, de fet n'hi ha un que la música li era una miqueta igual, i l'altre que em va inocular el verí de ja en parlarem millor segurament, sí, més endavant, de Boss, de Springsteen, però no, eren més eclèctics a nivell musical, jo era més quadriculat, sí.
I ells tenien més clar cap a on volien anar que tu, que eres el marinero sin rumbo?
Segurament, o com a mínim en aquella època sí, després ho vas tenir més clar que cada... Jo sempre penso que cadascú li arriba la llum al moment que toca, no quan marca la societat o l'establishment, que dic jo, no? I a mi tot m'ha arribat una miqueta més tard, però fins i tot si m'ho acabes de preguntar ara, que dius, home, després de 25 anys de carrera encara no ho tens clar, no et sabria dir ben bé com a... quin és el destí de tot plegat.
La teva vida laboral ara ja parla per tu una mica.
Ja sí, d'alguna manera, ja no l'haig de perseguir tant, ara l'haig de... simplement m'haig de deixar una miqueta portar, però tant és bo que li vagis donant canvis de romp per un tema de sortida d'aquesta, ja t'ho diré. Bueno, ho definia el Carlos Iglesias, que em deia que no treballava teatre perquè era un funcionariat. M'ha costat, això, eh?
Et costa, però si...
artístic.
Si cal trucar al Samur, el truquem,
no,
eh?
No, imagina't un emboli ara per voler funcionariado en català. No, he intentat sempre que sigui una miqueta diferent. I avui, precisament avui, ara que n'estem parlant, he tingut una petita il·luminació mentre nedava, que és el meu lloc de tenir il·luminacions, perquè no pots fer res més que pensar i nedar.
I respirar,
que això ja fa que estiguis en un estat una miqueta de calma, el fet de quadrar la respiració constantment. I aquí és on tinc les idees més brillants dins l'aigua, perquè és on baixo les idees, les baixo a la profunditat.
I has tingut avui una...
Sí,
fent crawl,
he tingut una... I li he enviat un missatge a un company, amb el qual espero quedar en breu, per comentar-li la idea.
Sí, una idea professional.
Sí, sí, una idea.
Que no vols avançar.
No és res tampoc molt loco, però és com si et ve una clarividència tant. Jo crec que al final és com si estiguéssim en habitacions a les fosques, i anem a les palpentes, tocant la paret i intentant trobar l'interruptor. I no el trobem, i això ens desespera. I de sobte arriba algú, o tu mateix, sense voler, algun dia poses la mà a l'interruptor, s'encén la llum i dius, hòstia, però sí que era fàcil, era aquí.
Has fet el clic,
exacte.
I el mariner sense nord acaba fent turisme. Matriculant-se en la carrera de turisme.
Sí, però podria haver sigut qualsevol altra cosa, eh?
Va ser un bingo i va sortir turisme.
Sí, va sortir això. I, de fet, no, després, més enllà de fer pràctiques i tal, pràcticament podríem dir que no vaig exercir mai.
Jugar a patinets no compta?
Ui, no, perquè això era una activitat totalment il·legal que fèiem... És que aquesta... Però això qui t'ho ha dit, això? Perquè això t'ho he explicat jo.
Bueno.
Tu tens les teves històries.
Clar.
No, però t'explico. Això va ser que el meu germà gran... treballava a la platja a la Barceloneta jugant als patins aquests que anaven a pedals, aquestes embarcacions que tenien tendència a omplir-se d'aigua,
sí,
i
sí.
I enfonsar-se i demés. I fixa't, saps per qui treballava? Pel germà del Bernardo. Te'n recordes, Bernardo?
Ai, era Palomino. El Palomino que feia l'Oriol Grau.
Palomino,
el personatge
Bernardo,
real, sí.
Bernardo. Doncs el germà del Bernardo venia gelats. Ell tocava la guitarra, però ell venia gelats i tal, i tenia com una mena de negoci de patins i tal. El meu germà el van contractar, i el meu germà ens portava, els altres germans seus, el mitjà i a mi, ens portava per ajudar-lo treballant. I jo tenia 14 anys, i el pitjor de tot, no sabia nedar.
Ui.
O sigui, jo estava encarregat d'una parada de patins de mar i no sabia nedar. Jo vaig aprendre... Jo ara sóc un apassionat de natació, eh? Però fixa que jo fins als 14 anys no vaig aprendre a nedar.
Sí, això és que no vas fer nedar.
Sí, vaig anar 3 anys, 3 estius, i vaig estar 3 estius amagat al vestuari de la piscina d'aigua freda, i tenia pànic. I ara faig curses al mar.
I d'on ve aquest pànic? Què t'ha dit el psicoanalista del pànic?
No, he sigut molt poc teòric, però també li tenia pànic als gossos, i avui tenim una
avui
gossa...
Avui tenim aquí una gossa catatònica ara mateix, sí. Està tirada al terra.
I et diré més.
Ara tocaré que es mogui, perquè sembla un animal del zoo.
Però se sap relaxar. Quan escolta gent tenir converses, es relaxa molt. És molt radiofònica, molt televisiva. No, però fins i tot jo li tenia pànic als animals, i ara m'he donat que tinc un instint especial per entendre amb els gossos, concretament. Per tant...
Arribarem, a la seva cançó, que la bala també
sí,
té
sí,
cançó.
Sí, sí, sí.
Però la discoteca on treballes de porter també és del germà del Bernardo?
Hòstia,
Sí o no?
Vaig treballar de porter amb 19 anys, eh? És molt heavy, això, amb 19 anys. No, aquesta va ser Palamós, em sembla.
A l'estiu?
A l'estiu, a Palamós.
Tu ets un jove de 1,90 m.
Sí, però...
Que si pegues una hòstia, vesteixes de bomber a qualsevol.
Sí, però amb 19 anyets, jo ara mateix crec que estic més format en aquesta... Amb 19 anyets era una miqueta bastant per dalt. I et dic una cosa, en aquesta discoteca, concretament, recordo una situació, jo també era bastant inconscient en aquella edat, eh? I treballava de dia i de nit treballava a la discoteca, o sigui, imagina't el tut i tal. I fins va haver un dia una discussió que va aparèixer una pistoleta. I crec que per inconsciència no em vaig amagar, és a dir, però ara mateix dius, home, ara tampoc no cal fer-se l'heroi, veus sortir una pistola. Ja m'ha passat dos cops a la vida això de veure una pistola de prop, eh?
I no amagar-te.
Curiosament no, i ara penso, home, igual ara ja no estic...
Per... És curiós, no et fa por l'aigua, però la pistola dius, home, és una pistola.
Per el que dic, per inconsciència, no sé. Però quan he anat a cap en consciència de les coses, n'hi he anat enfrontant, però d'una altra manera.
I aquest afany de treballar des de tan jove, a què és degut? A voler independitzar-te, a fer la teva...
Sí, segurament una miqueta de tot. Era una manera de voler escapar de casa, tenir independència, no?, de... al final havia estat molt sol, tot i tenir germans i mare, que no para, però sí, trobava que la meva... sempre ho he tingut clar, que al final tot està dins teu. És a dir, si has de necessitar constantment de la gent que t'envolta, estàs fotut. És molt sa i molt maco comptar amb l'ajuda de la gent que t'envolta. Però estar condicionat constantment a comptar amb aquesta gent... et fa la vida una miqueta més complexa.
I això et porta a jugar a patinets, a ser porter de discoteca...
He fet de tot,
O a ser dijòquei de geriàtrics. El David Guetta de l'Inserso, aquí el teniu. Ara que et pujo el micro, segueix cantant.
Your time will be seen. Release me and let me love again.
Molt bé, aquest to, Elvis.
Oh, és que m'encanta aquesta cançó.
Aquest que canta és Engelbert Humperdinck.
No sé, coneixies? L'havies sentit?
No, és un croner i actor britànic dels anys 60, que està sonant avui al Llapis de Memòria del Xavi Franquesa, que també el canta molt bé. Podries anar a tocar a més suena. Això és el que es diu un guilty pleasure?
És un guilty pleasure absolut. Sí, sí, en tinc un altre, però aquest, concretament, és el que dèiem. Em reporta a una situació molt concreta. No, tant, no era dijòquei de geriàtric, era dijòquei de l'Inserso.
Oficial.
Dir, sí, sí, quan en aquella època, precisament en aquella edat que estava fent pràctica segurament de turisme i de més, recordo que estava en un hotel on, a temporada baixa, no pleistiu, doncs omplia moltes sessions amb gent gran i venien a ballar i jo els hi havia de posar discos. Me'n recordo, hi havia el disc de Luis Cobos, un disc que desitjaria no haver de tornar a veure mai a la vida, horrorós i tal, i els passodobles i això. Però jo vaig viure algú meravellós, que era veure que a través de la música arribava una gent amb una fase de la vida ja pràcticament diguéssim, d'aterratge i final, i gent fins i tot marmada, no físicament, però arribaven allà, es connectaven amb la música, amb un ball en concret i d'allò, i vi gent tirar les crosses, ballar a rebentar i acabar de ballar el passo doble de torn i haver d'agafar les crosses un altre cop perquè no podien ni caminar, no? I el fet d'haver d'aprendre el llenguatge d'aquesta gent i veure com es relacionaven... Clar, dona una perspectiva de vida molt, molt concreta, molt diferent, perquè tu tens 19 o 20 anys i allò et sona...
Alguna et deuria apretar fort.
Home, i tant.
Sí, no?
I tant, sí, sí. Anaven a... No, només lligaven. És a dir, Clar, jo pensava, hòstia, tu estàs preocupat amb 19 o 20 anyets, a veure si pilles caixa o no, i dius, pues aquestes persones amb 80 estan aquí, pim-pam.
No tenen molt de temps, eh, després quedem...
No, tal. No, ells arrimaven cebolleta per aquí, l'altre per allà, caballero, usted a mi no me toque, i venga.
I tu has vist això, eh?
Ho he vist, i t'ho juro que ho gaudien a tope. O sigui, jo ho vivia i ho veia amb enveja absoluta, no? Perquè va ser maco. I hi havia aquesta cançó, concretament, que era de les que havia de punxar, una de les que més em feia vibrar. I aquesta, concretament, la ballaven els espanyols, però era per un inserso estranger, també, perquè els estrangers tenen molta cultura del ball de saló. No? Vull dir que això és una cosa que s'ha perdut, però vull dir, les parelles alemanes, belgues o dels Països Baixos de l'època, que tenien 70 anys o acabats de jubilar i tal, tenien una cultura real de ballar i ballaven tots de puta mare, no? Que era una cosa que em sorprenia. I era la cançó on la gent escollia parella, arribaven cebolletes...
Era el hit, eh?
Era el hitazo. Va haver un moment que era el hitazo i jo veia aquí, jo feia unes connexions, dic, mira, aquest li tirarà amb aquesta...
Vale, la quiniela...
Jo feia la quiniela i després posava el tema i veia si la quiniela donava premi.
M'agradaria veure-ho, això. Que ara, Xavi, que parlem una mica de gent gran, tu penses molt en el tema de l'edat, en fer-se... Aquest any fa 50.
Sí.
Però no ho sembla.
És que clar que
aquest és un dels temes, un dels pals de paller d'Escocia.
Sí, és el pal de paller.
És el pal de paller. Sí. Això i la teva faldilla. Són els dos pals, pals de paller.
Sí, home, mira, és una cosa que... No, afortunadament jo em sento... El número és una mica igual. Hi ha un nivell de sensació que sí, ara per fi he trigat, perquè hi ha la crisi dels 40 que a mi m'ha arribat ja pràcticament tard. No tant com a crisi, ha sigut com una tendència. Li tinc molta por. Jo m'he considerat sempre un tio, no sé si per inconscient a vegades o què, però m'he considerat un tio força valent. Sempre. Em fa molta por deixar de ser valent. Em fa molta por deixar de ser valent i té a veure que a la condició física, jo que també he estat vinculat sempre a l'esport i tal, de veritat que m'he sentit fort. Jo l'esport el faig per una cosa mental. I però després, inconscientment, l'esport et fa sentir àgil. Àgil vol dir que et podries escapar, però et fa sentir fort. Fort vol dir que et podries defensar. Però ja no només per mi, sinó aquesta sensació de protecció que tinc pels demés m'horroritza pensar que a poc a poc l'aniré perdent.
Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
Continuem rebobinant els millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana i ara és el torn de la Neus Castellano, directora de la Biblioteca Gabriel García Márquez, és a dir, de la biblioteca que va ser nomenada millor biblioteca del món l'any 2023. Amb la Neus anem fins als seus orígens al País Valencià, just quan estava a punt d'entrar a la universitat. Don't Leave Me This Way, dels Commoners, sonant al Llapis de Memòria de la historiadora i bibliotecària Neus Castellano, que no sé com t'he d'imaginar mentre sonava aquesta cançó al pub El Verde Limón.
A veure, ja està bé, perquè ara entès jo la cosa del programa, perquè estava quedant com una nena una mica repel·lent.
I de cop va sortir la guassa.
Sort. Bé, això és... Ha sigut una enquesta, vull dir, perquè ne podien haver tantes. El Verde Limón és, en els pobles n'hi ha molt poca oferta, o n'hi havia en aquell moment molt poca oferta. Aleshores, tots anàvem a parar al pub, aquell, digue-li pub, digue-li, una antiga quadra que tenia un pati al mig amb un pou molt bonic de pedra, i l'amo del Verde Limón, Paco Verde, que li dèiem, posant tot això que li venia, però igual anava això, que darrere anava Radio Futura, que darrere anava...
Era el seu condat, i feia el que volia.
Jo què sé, clar, i la cosa és, això és... Les nits d'estiu, en el pati aquell, cridant com a bojos perquè no hi havia la restricció horària de no sé què, i bé, l'altre dia vaig obrir el grup de WhatsApp dels meus amics i vaig dir, no vaig a dir-vos per què, però quina recordeu haver cridat més en el Verde? i va sortir aquesta com una d'elles. De, amb... el falsete de Jimmy Somerville.
Amb quina edat? I el ball de Jimmy Somerville,
sí,
eh?
Sí,
que no sé
sí,
qui deia
sí.
Que estava netejant els vidres, no? Que anava amunt i avall netejant, sí, sí. Netejant una vidrera. Sí, sí. Amb quina edat estaves al Papel Verde Limón del
bueno,
Paco Verde?
Bueno, això són els, pues els 14, 15 anys, comencem a anar allà i fins que marxes a la facultat, pues era... han hagut diferents negocis d'oci en xat i va estar la discoteca L'Almàs era també que m'ha anat molt però el Verde Limón era, era tremendo.
I en 14-15 anys continues emparrada amb ser arqueòloga o ja has rebaixat una mica les pretensions?
No, la cosa és a mi continua agradant-me que em conten històries, no? Més que llegir-les i això, que me les conten i fascinar-me amb saber coses. Jo era la que sempre deia i juga amb alguna cosa, jo deia, el trivial, i tu, no! Vas acumulant, no? I després a l'institut sí que tinc una profe d'història de l'art, la Mingu, que ens ho fa molt, molt graciós, no? Això de l'art. I ahir ja passo de l'arqueologia, però vaig per ahir sempre, de dir, ai, això m'agrada molt. I en el viatge de tercer de BUP anem a Itàlia i dic, oh, això jo ho ha de saber molt. I aleshores trio la cosa de la història de l'art, però després em desvio.
Vas cap a geografia i història primer?
Sí, sí, quan arribo a València ja és allò de...
Com superen els... Perquè tu ets la primera universitària de casa teva?
Sí, jo soc la primera universitària
de la
família. Sí, 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 pensa, és tot aquest món que t'he explicat, no?, de treballar
quanta,
molt.
Quanta suor... Perquè
exacte,
tu vagis
per a que jo
a la uni,
a la uni i ve l'hora de triar la carrera i dic història i ma mare diu en serio? No, ma mare pensava que podia ser metge o alguna cosa d'aquestes. A més havia tingut bona nota en el selectiu i això. Però no, història i mon pare sempre a favor de la seva nena, deixa la xiqueta que faci el que vulgui, no? Que no, que continuï per ahí. I arriba a fer història i amb la intenció de fer història de l'art, però se'm creua pel mig la història medieval.
Ara em vull parlar, però abans et volia preguntar si a la universitat amplies el ventall de pubs.
Home, sí, clar.
Sí, no? Com recordes aquella època?
Bueno, jo no em quedava a València perquè jo no venia cada dia en el tren, la qual cosa suposava dues hores de lectura cada dia que ja no he tornat a tindre mai més. I, però sí que em quedava a les nits de la plaça Xúquer, la plaça Xúquer que era on anàvem tots els del campus de Blasco Ibáñez, allà, no? I allà, pues, és on, per exemple, descobreixo que es pot cantar també en català i que hi ha grups que canten en català.
Arribarem a l'aula 111. Però,
exacte.
Però ara tu deies, no? Anaves cap a història de l'art, se't creu el medieval pel mig...
Sí, perquè al final, com tot en la vida, no? com els projectes, com una biblioteca, com una assignatura, com els projectes són les persones i les assignatures també eren les persones i els professors de medieval eren molt, molt, molt potents i hi havia una trampeta i és que jo ja començava a fixar-me en el món de les biblioteques perquè jo no volia ser profe, no tinc paciència per a ser docent. I tots els que havien, tots els que treballaven en biblioteques havien passat per la història medieval.
No sabem...
Sí, la relació és que hi havia assignatures d'història del llibre, dels arxius...
Que et convalidaven després?
Sí, després me les van convalidar, en biblioteconomia.
Jo penso molt en l'època medieval, sobretot en temes de salut. No sé per què, tinc aquesta... No, és una pedrada meva, sempre penso, com deurien curar una conjuntivitis, per exemple, a l'època medieval, un dentista...
Bueno, això era més dolorós.
Bueno, tenia molta feina els dentistes pel que veiem a les pel·lícules.
Sí, sí, sí.
Bueno, era una època higiènicament complicada.
No fem cas de les pel·lícules, eh?
No?
També hi ha banys públics.
Sí?
En les ciutats. Sí, sí. És que el cinema fa molt de mal, eh? Moltes vegades el cinema ha fet molt de mal. Una de les coses fascinants de la història medieval és justament que van desmuntant tots aquests mites, no?
Al final, què és la... O sigui, com funcionava tot això de la higiene en aquella època?
Com tot en la vida, depèn. Avui n'hi ha gent que té piscina i gent que no en té, no? O n'hi ha gent que té dos banys a casa...
Però hi havia
gent...
banys públics, tu podies...
Hi havia banys públics i es tancaven negocis en els banys públics. En Barcelona en tenia, València en tenia... I sí que hi havia costum d'anar als banys públics.
I ara...
Però no eren els més neix del món, tampoc.
Això ja m'ho havia imaginat,
sí,
que
sí.
Es tancaven negocis i alguna malaltia potser també la podies tancar allà. I ara sí que anàvem a l'aula 111,
sí.
Que és l'aula dels que voleu estudiar en català.
Sí, 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 sí.
Quan sou a l'aula 111? Que és una mica com la celda 212, això,
sí,
de l'aula,
sí,
111.
Sí, 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 la 111. És que tenim un grup de WhatsApp que en el que vaig entrar l'estiu passat i em va alegrar molt que en recuperarem per ahir. L'aula 111 era la línia en valencià que dèiem allà, perquè la carrera d'història, que era de ja pots contar que de gent que no pensava en un futur exclusivament de profit, una festa advocat o festa no sé què, no, allà anàvem els quatre somiatruites, no? Només tenia una línia en valencià. Jo això no ho havia fet mai, estudiar en valencià, i som quatre i el de la guitarra, que diguem allà, vull dir, seríem...
Literal, no? Quatre, sí, i el de la guitarra.
Seríem uns 40-50, no en seríem més, front al 100 i pico de les altres classes. I bueno, i és això, ahir és quan ja amplia les meues lectures, els meus en el món.
És amb els de l'aula 111 que vas al concert de Tirant de Rock a la plaça de Bou?
Clar, és que això és, sí, a una de les companyes que estava... Jo no havia sentit parlar dels Pets en la vida, per exemple, i arribar allà i dir-me, a veure, que montren el Tirant de Rock, però lo del Tirant lo Blanc, que és...
Està ben jugada,
això va ser una idea de l'Eliseu Climent, l'editor i activista cultural d'allà, i bueno, és la primera vegada que jo vaig a un concert a la plaça de Bous de València que tots els grups canten en català, no?
I van al Sant Traït,
Sau i els Pets. I no sé si en aquell o en un altre fan de teloneros els Obrint Pas, que després ja és tot allò que...
Ja és música
sí, ja
valenciana.
Canvia, no? Vull dir, els 90 és la música al voltant de la gent que ve d'allà dels mercats de música viva de Vic, els grups que surten per allà dalt, per l'Empordà i això, i els 2000 ja són Obrint Pas, la gossa sorda...
Bueno, i ara ja és l'esclat. Però no, anem a aquell concert i anem amb els Pets, va.
A Ser Catalunya, llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
Cap al vespre és quan estàs com a cansat i no saps el que fer i et quedes fixat i et trobes molt sol i el soroll s'esvaeix i mires al carrer i no hi ha gaire gent. I canvien els sos i tot sembla més mort i vols cridar ben fort que estàs fins als collons. Cap al vespre estàs trist i no saps on anar i et prepares un whisky i no te'l pots acabar. I t'encens un cigarro sense ganes de fumar i l'apagues aviat i tornes a aixecar i de sobte tens por de sentir-te tan buit i te'n vas cap al bar i no trobes ningú.
Neus, imagino que quan va sonar vespre a la plaça dels Bous...
No, vespre és de després, eh?
Ah, no va sonar aquell? No, no. Jo t'imaginava amb l'encenador ben...
No, jo allà anava com una marciana, era un bateig, i després ja és quan m'agafo tot això, després de 3 o 4 o 5 anys després de tot això.
Clar, aquest concert és del 92,
sí, sí.
Que ara parlàvem de l'aula 111 d'aquest concert, i aquest matí, mentre preparava el guió, m'ha vingut al cap el Guillem Agulló, que el van assassinar el 93, un any després d'aquest concert, que poder estava en aquell concert.
Segurament.
Tu com vas viure tot allò?
Amb molta ràbia. I jo crec que és la primera vegada que la ràbia em descontrola, eh? Ho diré, allò de dir que no pots controlar-la, de dir, ostres, i ara, i què, no? Tot va cara amunt, tot... arribes a la universitat, coneixes gent, coneixes el país, fas amics, i algú ve a fotre't allà una clatellada. Amb això va ser molt bèstia, perquè per la impunitat que tenia molta gent, que tu havies sentit parlar d'eixes impunitats i d'eixos abusos de, contra altres, no? Però pensaves que això formava part del passat, d'eixos silencis que es quedaven a mitges en el iaio quan parlava, les mitges paraules que vingueren després de la de que feren una guerra, no? Mm. I bueno, tota aquesta cosa del feixisme que era del iaio i era d'abans i era de que això ja està, ja havia passat i estava en els llibres d'història, de sobte t'esclata davant dels morros i està al teu costat, no? I el diu tens ahí.
Llapis de memòria amb Jordi Manau.
No vull passar els carrers en el fosquit i fot un rap.
Seguim rebobinant els millors moments del Llapis de Memòria i seguim fent-ho amb els pets de banda sonora. En aquest cas, la cançó la va triar el comunicador gironí Andreu Joanola i té molt a veure amb un bon amic seu